Bona tarda. Bona tarda. Com sempre, comencem amb les informacions de l'aula. I dir-vos que el mes de maig, després de la bona acollida de l'any passat, tornarem a fer el taller musical per adults. És un taller totalment diferent del que es va fer l'any passat, però com que doncs, tenim la Laia Torres Badosa d'aquí, que és la seva conductora, millor que ho expliqui ella, que no pas que us ho expliqui jo, que ella és la que ho farà i explicarà, ens en farà 5 cèntims del taller. Després anirem amb la conferència del Toni Rodó. Laia?
Bona tarda a tothom. A veure que, si me'l puc pujar una mica. Bueno. Gràcies, Mercè, per convidar-me a parlar del taller de música, que com ella diu impartiré els 4 divendres de maig al matí. De fet, aquest matí n'hem parlat amb la Mercè per ràdio en format conversa i ara m'ho he escrit una mica, m'he escrit 4 línies per això, perquè en tingueu una idea i perquè els que no em conegueu em pugueu posar cara i veu i per no allargar-me també. Perquè a vegades és difícil parlar de la música amb paraules, ja que és un llenguatge en si i parla per si mateixa, és una vivència. Però en aquest taller parlarem de música. I el que m'agradaria és poder transmetre què és la música per mi, com la veig i la percebo, i donar-vos eines per entrar-hi en contacte i comprendre des del sentir. No? També reflexionar sobre què és i què no és la música i esbrinar com ens hi relacionem. Ens hi aproparem cada divendres de maig des d'una mirada diferent sota aquests 4 títols: origen, silenci, vincle i expansió. Hi haurà explicacions meves, parlaré també d'algun autor, concepte, escoltarem petits fragments musicals i farem alguna petita pràctica vivencial amb instruments. No es tracta de cap conferència, sinó més aviat d'un intercanvi, d'una descoberta. Sempre penso que a vegades pot ser un petit gest, una paraula o un so, el que sigui un detonant que ens pugui obrir un univers sencer, i així ho farem. El taller tindrà lloc a la sala d'actes de la biblioteca cada divendres de 10 a 11 i quart, menys el dia 10 de maig, que el farem a l'Escola de Música. Allà tindrem piano i això permetrà també que gaudim del directe i de l'instrument. Interpretaré alguna peça amb la finalitat no tant d'interpretar-la i que sigui un concert, sinó de poder-vos explicar coses i comprendre de més a prop el fet musical. Dir-vos que és un taller obert a tothom, a qui senti curiositat i crida per tenir aquesta mirada més ampla i curiosa de la música, i no cal tenir coneixements previs musicals, si en teniu seran també molt benvinguts. I pels repetidors, doncs que sapigueu que també esteu molt convidats, ens ho vam passar molt bé l'any que ve i no repetirem res, així que podeu tornar. Ja sento veus que m'agrada molt. L'any passat, què he dit? L'any que ve, sí, bueno, això. L'any que ve hi tornarem, sí. Vull agrair també a la Victòria Martín, que crec que no és aquí, però ens ha cedit i ens ha regalat un dibuix preciós i suggerent pel cartell del taller, que veureu pròximament, i que sento que acompanya perfectament l'essència d'aquestes xerrades. I agrair de nou a la Junta de l'Aula per tornar a confiar en mi. Us podeu apuntar tot el curs o també venir a una sessió en concret. Així que això és tot. Moltes gràcies i ens hi veiem. Gràcies.
Molt bé, gràcies, Laia. Si algú està interessat, quan acabar la conferència, que ens ho digui i l'apuntarem en el taller. Bé, i ara seguim amb les recomanacions, que com no podia ser d'altra manera, els mòbils, si us plau, silenciats, si us plau. I ara centrem-nos en la conferència d'avui amb el Toni Rodó, Casa Ramona. Ell és doctor europeu de Ciències Polítiques i professor de la Universitat Pompeu Fabra, que com sabeu és la universitat que ens tutela. També és, i ara perdoneu el meu anglès, és molt deficient, és Research Fellow a la London School of Economics and Political Science. També entre el 2017 i 2019 va ser investigador postdoctoral a la mateixa London School i també a la Universitat de Stanford a Califòrnia. També ha estat estudiant visitants a les universitats d'Oxford, a la Universitat de Manchester i a la Fundació Juan Marc. La seva recerca gira al voltant de la participació electoral, la geografia política, la política comparada i l'economia política des d'un punt de vista històric. Ha publicat molts articles en revistes especialitzades, també ha participat en la redacció de capítols de llibres sobre les seves especialitats i destaquem els seus llibres. Un és del 2013, Catalunya, un pas endavant, que va tenir un premi d'assaig IRLA, i ara acaba de publicar recentment Qui no vulgui pols, uns suspensius. Toni Rodona ens mostra en aquest llibre el conflicte polític com una eina imprescindible per fer avançar la societat. Ell diu que en aquest llibre ens ofereix una guia analítica per ajudar a entendre el millor. El conflicte polític, evidentment. I remarquem que molts el coneixeu també perquè cada diumenge al matí el podem escoltar a Catalunya Ràdio amb l'espai La Setmana Tràgica, que ens ofereix doncs, el programa del suplement conduït pel Roger Escapa. I no oblidem, sempre que bé, recordem que els seus inicis a la ràdio va ser Ràdio Arenys fa uns quants anys. Ara ja n'han passat uns quants, però ell avui ens parlarà d'un país de politòlegs, que pensem que és un tema molt actual en aquests moments. Gràcies.
Gràcies, Mercè. Bé, moltes gràcies, Mercè. Sempre dic que si mai Mercè de buscar feina, un altre cop trucaré perquè facis una introducció de la meva persona i així segur que les probabilitats augmenten. Moltes gràcies. Bé, com deia la Mercè, és un plaer tornar a estar aquí amb tots vostès. Ja ho ha dit ella, els meus orígens com a persona professional, diguéssim, i on vaig aprendre moltíssimes coses va ser aquí dalt, a Ràdio Arenys, on m'hi vaig passar moltes hores doncs intentant seguir l'actualitat aranyenca de tot tipus, des del bàsquet fins a la política, que és el que m'apassiona. Després, la xerrada d'avui té un origen concret, per anar una mica al gra, que és la xerrada que vaig fer aquí mateix, en aquesta mateixa sala, ara devia fer un any i mig, una cosa així, o més, no ho recordo, la qual vaig acabar amb una mica de mal gust de boca. No té res a veure amb vostès, no pateixin. El públic que va anar va ser encantador i ens ho vam passar molt bé, però en el seu dia vaig parlar de la Covid, que és aquella cosa que va passar fa uns anys, i de com el coronavirus ens havia canviat les actituds, les creences, el comportament i sobretot el vot. No? I com aquesta pandèmia ens havia afectat la manera com pensem a nivell polític. No? I al sortir de la sala vaig acabar reflexionant, dic, escolta, això he parlat, he fet un rotllo espectacular d'una cosa una mica trista i grisa. No? Per tant, això en algun moment s'ha d'arreglar i avui és un intent d'arreglar doncs, aquella llavor una mica fúnebre, si volen dir-ho així. No? I he decidit titular aquesta xerrada amb el següent títol, que es diu Un país de politòlegs, amb el masculí genèric, evidentment, perquè actualment, de fet, el femení hauria de ser més habitual, perquè el 60% com a mínim de graduades de la nostra universitat són politòlogues en femení. Això ve d'un assaig de Joan Fuster, escriptor valencià de Sueca, que es diu Un país sense política, i que sovint em fa pensar el títol i l'assaig, però sobretot el títol, perquè, com bé expliquem en els nostres estudiants de grau, quan venen a la Universitat Pompeu Fabra i els donem la benvinguda i intentem que no marxin tots corrents perquè tinc la sensació que s'han equivocat, el que faran durant 4 anys de grau o de carrera és no intentar ser polítics, sí, sinó estudiar la política. És a dir, com fem servir sempre el símil, vostès no han d'intentar ser una girafa, sinó el que han de fer és estudiar la girafa, que és una cosa bastant diferent. I és quelcom que en biologia i en altres àmbits, no? A ningú, un astrònom, no se li planteja que es vulgui convertir en un planeta o en una estrella. No? En canvi, en política, en politòleg, sí. Això és una cosa que, a més, en els últims anys ha anat a més. Sí? Per què? Doncs perquè els politòlegs hem tingut una popularitat, permetim-me que faci servir aquest genèric, una mica àmplia, i sortim a tot arreu. A vegades, molt sovint, amb conseqüències negatives, diria jo, per la visibilitat i prestigi de la professió, i molt sovint s'identifica el politòleg o la politòloga com aquella persona que simplement en sap de política i parla de política. Punt final. No? I una mica la xerrada d'avui té la intenció, té l'objectiu que, òbviament, qui pensa això doncs potser no canviarà, però que com a mínim surtin d'aquesta aula dubtant una mica més d'aquesta idea del politòleg com a tertulià. Òbviament, la carrera de política professional forma part d'una de les sortides laborals, si volen, d'estudiar política. Sí, avui en dia, per exemple, en el govern de la Generalitat n'hi ha 4 de politòlegs. És la professió més representada. No? I entre els diputats i diputades del Parlament de Catalunya, fa poc no n'hi havia cap, i avui en dia encara n'hi ha uns quants. No? Per tant, van creixent. Sí? Òbviament no tothom tria això, hi ha gent que tria altres coses, la ciència política és una disciplina molt plural i alguns de nosaltres ens dediquem a una qüestió com és estudiar una simple pregunta, que és una mica el que intentaré fer aquí, que és estudiar el per què votem com votem, primera pregunta, o el per què hi ha gent que a vegades es queda a casa i altra gent que a vegades va a les urnes i posa una papereta dintre el col·legi, posa una papereta dintre la urna. Per tant, aquestes dues preguntes, en certa manera, articularan la meva xerrada d'avui. I si em permeten, m'aixecaré perquè, com poden veure, soc una mica cul inquiet i si em quedo quiet m'avorreixo. Bé, però una mica per situar la qüestió a tothom, i no pateixin que ara traduiré totes les qüestions que estan en anglès. Quan nosaltres normalment pensem en ciència política o en el doctorat, per exemple, en ciència política, que és això que es fa després d'acabar el grau i ens dediquem molta estona a estudiar una qüestió, essencialment això genera molts mites. No? Per què? Doncs, per exemple, si es va fer una petita enquesta als Estats Units en què es preguntava una cosa que era què fa un politòleg. No? També es va preguntar què fa un economista, què fa un sociòleg, etc. No són tan importants com només mereixer una enquesta. No? I allà sortien un seguit d'estereotips, un seguit d'idees marcades. I una d'elles, per exemple, és que moltes mares i pares es pensaven que el seu fill estudiava polítiques simplement perquè volia ser polític després, no? Volia ser una girafa, com deia abans. No? O la societat en general, que és el quadre que tenen a la dreta, es pensava que un politòleg, algú que estava a la universitat, estava tot el dia conxorxant algunes qüestions per fer una revolució, una protesta, etcètera, etcètera. No? Doncs, home. Potser la més habitual era aquesta d'aquí, això són més o menys els meus estudiants, no? Que és, de fet, la cara que jo rebia quan deia, fa el 2003, quan vaig començar a fer la llicenciatura en Ciències Polítiques, quan jo deia que era politòleg, no? Que bàsicament era una cara de sorpresa, és a dir, aquest tio està perdent el temps, no sabem què fa, no? Què fa un politòleg, no? I també hi ha alguns mites, no? Perquè quan preguntem als propis politòlegs què fan i que generin un estereotip, ens generen aquesta imatge, sí? Que no vindria ben bé això, no? Perquè jo no he mirat mai un microscopi. No? Com us poden imaginar, jo no miraré un microscopi i em sortirà la cara de Pere Aragonès allà sota, no? Òbviament. No? En tot cas, el que fem normalment és això, sí? És això d'aquí. I això d'aquí què és? Doncs és una mica la persistència en intentar respondre aquelles preguntes que els deia abans. Insisteixo, per què votem com votem? 2, perquè algunes persones s'abstenen i d'altres decideixen participar el dia que va a les eleccions, el dia que hi ha eleccions. I aquesta pregunta, en el fons, és una pregunta fonamental. Per què? Doncs perquè, sigui bo o dolent, els nostres governants, l'executiu, el Parlament, indirectament el sistema judicial en alguns casos, es decideixen perquè hi ha gent que un dia concret decideix sortir de casa, a vegades amb la papereta a la mà o a vegades l'agafa del col·legi electoral i posar-la en unes urnes. Sí? I això, encara que sembla mentida, no fa tant que passa. De fet, les democràcies actuals, tal i com les coneixem, no comencen fins després de la Segona Guerra Mundial. Per una simple raó, perquè, per exemple, el càlcul baix, un 60% d'aquesta sala no podia votar, que són les dones. Sí? Per tant, gran part de l'univers electoral no tenia dret a vot. Sí? De fet, qui sap si d'aquí 100 o 200 anys encara anomenarem democràcia el que tenim entre mans, no? Perquè hi ha una gran part de la població actual que tampoc té el dret a vot, que són les persones immigrades i les persones més joves de 18 anys. Sí? Que alguns pot semblar que aquestes persones és normal que no tinguin dret a vot, però és que en el segle XIX també era normal que les persones de menys de 35 anys no tinguessin el dret a vot. Per tant, són qüestions que canvien amb el temps, sí? I que formen part també de patrons culturals. Aleshores, jo aquí em proposo, en certa manera, doncs això, divulgar una mica la feina que nosaltres fem. Sí? I el que explicaré és dos casos concrets que a mi em semblen fascinants, espero que ho comparteixin amb mi, de qüestions, no?, que fem més o menys en el nostre dia a dia i que intenten, doncs, això, intentar posar, si em permeten la cursilada, una mica de llum a la foscor del per què, doncs, es tria la papereta concreta en aquell dia concret o alguna persona decideix quedar-se a casa. Bé, si em permeten, començaré per un clàssic, que a més crec que és pertinent en els temps que ens ocupen, perquè no sé si ho sabien, però el 12 de maig hi ha eleccions convocades, per si de cas hi havia algun despistat, i hi haurà moltes enquestes. No? Bé, les enquestes són una gran eina que utilitzen la ciència política. Ei, no l'única, òbviament n'ha utilitzat moltes més. Però aquestes formen part d'una doncs, gran eina i he cregut convenient doncs, que vostès, després d'aquesta xerrada d'avui, doncs, puguin fardar quan surtin d'aquí amb els seus familiars o amics d'algunes coses que aprenen aquí a l'hora d'entendre millor les enquestes. No? Les enquestes tenen un problema, que ja ho he detectat quan parlava d'enquestes, que és que generen molt d'escepticisme, sí? Genera molta incredulitat i no tenen bona premsa entre la ciutadania. Ans al contrari, diria no. No? De fet, fins i tot hi ha molts, com mostra aquest meme lamentable de la dreta, que creuen fins i tot que les enquestes s'haurien d'eliminar perquè no serveixen absolutament per res. Malgrat que la gent se les mira molt i venen més diaris i miren més la tele i escolten més la ràdio quan es publiquen. Però bé, fins i tot hi ha algú que ha vaticinat la mort de les enquestes, no? Dels sondejos, que no serveixen per res i per tant s'han de deixar de fer. De fet, s'enfronten amb un altre problema, que també és fonamental, que és que molts polítics juguen en aquest joc. No? És a dir, quan a vegades es publica una enquesta, fan allò tan clàssic de que si em va bé l'enquesta, llavors me la crec i me l'estimaré molt i ho diré urbi et orbi, i si surt malament per mi, aleshores doncs l'enquesta em perdó és una merda, no serveixen per res, no me'n crec cap, etc. Per tant, fins i tot el joc polític no ajuda a les enquestes. Sí? Bé, per tant, ens les hem de creure o no, les enquestes? Bé, com poden comprovar, la meva resposta és que sí, sí? En general, amb molts matisos. I la clau és no que ens creiem les enquestes, sinó que vostès, al sortir d'aquí, sàpiguen identificar quines són les enquestes bones i quines són les enquestes dolentes. La qual cosa no és fàcil de fer, evidentment. Per què? No? Bé, el primer que cal dir de les enquestes és que, en el fons, els sondejos que es fan polítics el que intenten fer és capturar la idea, per exemple, que és el que votarà la societat, en un moment concret en el temps. Sí? Si jo faig una enquesta o un sondeig avui, sí? Vostès em poden contestar una cosa concreta, per exemple, jo votaré el partit A o B o C, però és que si els pregunto demà, potser algú ha canviat d'opinió. Sí? Això per alguns de vostès pot semblar estrany, sí? Potser per la majoria de vostès. Per què? Perquè tenim una mica la idea de que el vot és molt estable i sempre votem el mateix i per tant hi ha molta estabilitat. No? En els últims anys això ha canviat molt. Cada vegada votem més opcions diferents o hi ha una part important de gent que vota més opcions diferents i per tant vivim en un món que se'n diu de la incertesa. I això què vol dir? Doncs vol dir que una enquesta no només ha de capturar els que voten vostès avui, sinó que potencialment votarà demà. Clar, aquest potencialment votarà demà, això és molt complicat, sí? Perquè jo no tinc una màquina del temps cap endavant per saber com pensaran vostès el dia de demà. No? Per tant, hi ha incertesa. No? I aquesta incertesa, el que passa, que es pot modelitzar estadísticament, i òbviament no hi entrarem, perquè si no els fregiré un dia entre setmana, però aquesta incertesa molt sovint molts mitjans de comunicació la juguen en contra. Sí? Per exemple, aquí què tenen? Aquí tenen una de les enquestes preferides que va sortir publicada fa dues eleccions, en què fa el pronòstic d'escons. No? És allò, fem una enquesta, preguntem vostès qui votarà, no? I després hi ha una fórmula matemàtica que et diu, bé, doncs aquest partit tindrà X escons, Z escons, Y escons. Sí? I ho modelitzem. El que passa és que, com de fet van reconèixer els propis estadístics que estaven al darrere, se'ls hi van anar una mica la mà i, com poden veure, van acabar publicant una estimació que era del tot menys útil. Sí? Per què? Fixin-se, no? Que aquí el PSOE treia entre 102 i 155 escons, no? Que és la forquilla de possibilitats en el món de demà del que podria passar. Clar, algú veu aquesta enquesta, no? Jo des dels meus ulls hi dic, doncs quina merda, no? Perquè clar, per dir això potser millor no dir res, no? Perquè si tot pot passar, doncs ja ho diem, no cal cap enquesta, m'estalvio els diners i anem a un restaurant, que serà més beneficiós per tothom, no? Per tant, potser primer element clau, no? Que els politòlegs intentem fer, no? Que és reduir la incertesa del món, sí? Intentar esbrinar d'alguna manera el que vostès volen votar, sí? Sense que vostès m'ho diguin, sí? I això és extremament complicat de fer. Primer, perquè és el que se'n diu contrafactual, molt gairebé impossible, perquè si no m'ho ha dit, no m'ho ha dit, jo no puc saber el que m'han dit, sí? El que passa que ho puc esbrinar indirectament, i aquí està una mica la clau de tot plegat, no? Per tant, primera lliçó, si troben això, desconfiïn, sí? Com més gran sigui la forquilla, les opcions de possibilitats del món, és que la cosa potser no va del tot bé, sí? Després, hi ha una altra clau de les enquestes, que és un numeret que sempre publiquen en els diaris, a sota una caixeta, sempre publiquen l'enquesta, el reportatge, que és una caixeta darrere que posa fitxa tècnica. No, no se la mira ningú, jo sí, no? Però que jo recomano que sempre es miri. Per què? Doncs potser perquè se'n recordin podem explicar la història del sorgiment de les enquestes com a gran eina electoral. Després de la Segona Guerra Mundial hi havia eleccions als Estats Units, sí? I va haver-hi una revista que es deia Literary Digest, que era una revista que s'enviava a propietaris de cotxes d'alta gamma i a gent que jugava golf, entre d'altres. No? Per tant, ja es poden imaginar que no eren precisament persones amb baix poder adquisitiu, d'acord? Ni abans ni ara, eh? Per tant, eren gent diferent, no? Ni millor ni pitjor, eh? Diferent. Què va passar? Doncs van decidir fer l'enquesta més gran que s'ha fet mai en la història de la humanitat, sí? Concretament, m'ho apuntat perquè no me'n recordo mai, van enquestar a un total de 4 milions de persones. Eh? 4 milions de persones. Sí? 4 milions 100 mil. Fixin-se, eh? 4 milions de persones. D'acord? Què va passar? Doncs van enquestar 4 milions de persones. Com ho feien? Doncs enviaven la revista i amb la revista hi posaven una enquesta, sí? I després la gent ho rebia a casa i ho posaven a l'hòstia. I ja està. No? Què va passar? Doncs que van predir un resultat, no? I aquest resultat al final no es va acabar produint, sí? La van cagar. En canvi, hi ha un altre home, que es diu George Gallup, que va fer una enquesta d'unes 30.000 persones, encara molt gran pels estàndards actuals, ara en parlarem. Però fixin-se que de no sé quants milions a 30.000, 40.000 hi ha un gran pas. I en canvi, George Gallup la va encertar. De fet, Gallup és el nom d'una empresa que avui en dia encara fa aquestes. Per tant, fixin-se que a vegades encertar-la doncs, porta que pugui sobreviure en el futur, en certa manera. No? Llavors, la clau quin és? La clau no és entrevistar tothom. No? Això és un error. No? Per què? Doncs perquè és impossible. D'acord? La clau és trobar que l'enquesta sigui un petit univers de la població en general. Val? Per tant, en general, quan vostès llegeixin aquests dies una enquesta política, val? Que tingui més persones no vol dir que sigui més bona. D'acord? De fet, pot ser que una enquesta amb poca gent sigui igual de bona que una enquesta amb molta gent. La clau és, de nou, que aquests pocs que hi ha, que tinc, siguin semblants a la resta de la població. Per exemple, si jo, i no s'ofenguin, faig una enquesta a tots vostès que estan aquí, no s'ofenguin, però vostès no són iguals a tots els aranyencs. Per tant, el resultat d'aquesta sala no serà la mateixa que si fes una enquesta d'Arenys de Mar. D'acord? Llavors, en general, la majoria d'enquestes que es fan al nostre país se situen per aquí, entre 900 enquestats i 1.500 enquestats. L'última enquesta que tenim, per exemple, és la del Periódico, que en va enquestar 800, d'acord? Que, per tant, vol dir que se situa aquí, d'acord? I quan se situa aquí, què vol dir? Vol dir que hi ha molta incertesa i que jo puc dir algunes coses, però hi ha d'altres coses que no les puc dir, no? Per exemple, un diari, no diré el nom, tot i que ja l'he dit, titulava, en base a aquesta enquesta, que ballava un escó a Girona el dia 12 de maig. No? Concretament, entre Junts i el PSC. Aquest era un dels titulars. No? La pregunta és, i com ho saben? No? La meva resposta és, doncs no ho saben, s'ho han inventat. Sí? Punt i final. Sí? Per què? Doncs perquè 800 persones, val? Vol dir que deus tenir, no ho sabem, estic especulant, unes 500 a Barcelona, sí? Unes 200 a Tarragona, sí? Unes 100 a Girona i algunes a Lleida, poca cosa més. Jo amb tanta poca gent no puc dir que balla un escó a Girona. D'acord? Per tant, s'ha de saber llegir sempre la quantitat, no? Amb la qualitat, val? Que és difícil, no? Però que cal tenir en compte. Després, el principal problema de les enquestes, però, i aquí sempre és quan demano un petit favor, és que no és que la gent menteixi, que també, sinó que la gent no contesta. D'acord? Aquest és el principal problema. De fet, deixem que passi la diapositiva, de fet, i això passa molt sovint en totes les enquestes telefòniques, per tant, una mica aquí el meu prec és, si els truquen, sisplau, contesteu, sí? De cada 100 trucades s'aconsegueixen fer 5 enquestes. Per tant, hi ha una ràtio d'èxit del 5%. D'acord? 5%. Sí? La qual cosa és extremadament baix. Sí? Per exemple, en el cas del Centre d'Estudis d'Opinió, que és aquest organisme de la Generalitat que fa enquestes, que mencionaré diverses vegades perquè les fa molt bé, i que jo pertanyo al Consell Rector, vam analitzar fa temps quins problemes hi havia, no?, per intentar millorar. Sí? Bé, 5% de persones aquesta, respon, i la gran majoria doncs, no respon, sí? Per motius diversos. Sí? Doncs, el telèfon no està bé, ja no tenen telèfon fix, perquè ara hi ha gent que no té telèfon fix i té mòbil, s'ha mudat a un altre lloc i no ho ha dit, et comença a contestar i a les tres preguntes diu ai, no m'atabali, que se'm crema el foc, i penja, etcètera, etcètera. No? Clar, aquest és el principal problema de les enquestes actuals, sí? Tant les telefòniques com el porta-a-porta. No sé si se n'ha adonat que el porta-a-porta a vegades també és una mica agressiu, no? Perquè truca un estrany a casa, no? Li puc fer una enquesta? Només estarem mitja hora. I dius, hòstia, mitja hora, tu. Doncs no, ara no, no. I quin és el problema? Doncs que només contesta un determinat tipus de gent, no? Que no s'assembla a tota la resta de la gent. No? I això és un problema. Per què? Perquè només els més motivats, els més interessats per la política, els que tenen més educació política, sí, contesten. I aquests, senyors i senyors, voten diferent que els que no contesten. Per tant, gran part del repte, i aquí estem desenvolupant moltes eines, és en intentar arribar a aquells que no volen contestar. Clar, això no és Corea del Nord. Jo no puc obligar algú a no contestar si no vol contestar. Per desgràcia, si em permeten, en aquest cas. No? Però és un dels principals problemes. No tant que la gent menteixi, no? Sinó que la gent no contesta i, per tant, no podem arribar a un sector concret de la població. Però tenim més problemes. Eh? Fixin-se que jo els he dit que sóc un gran defensor de les enquestes i només estic mencionant problemes. Eh? Després ve la part bona. Tenim més problemes. Doncs una d'elles és que, a més, entre el 5% que contesta hi ha una gran part que, si em permeten els malparits, ens mateixen. Sí? Per exemple, un dels clàssics és que ens diuen que aniran a votar i després no voten. Aquest és el principal problema. No? Per què? Per què passa? Doncs perquè molta gent, sobretot entre una part, una generació que veig doncs, bastant representada en aquesta sala d'avui, dir que vas a votar és bo. Té un valor èticament elevat. No? Perquè òbviament, per l'experiència de la dictadura, de que era un dret prohibit, etcètera, etcètera. Per tant, és el que se'n diu una desitjabilitat social. És més una actitud que no pas un comportament. No? Això és com allò de, sí, jo estic molt a favor de fer coses pel canvi climàtic, després et dic, però has de pagar això i per ningú vol pagar. No? És una mica el mateix. Val? Molta gent diu que sí que hi anirà i després no hi va. Quin problema és? O quin problema genera això? Bé, doncs que hem de calcular, de nou, un gran interrogant, un misteri. Val? Que és que, a banda de d'esbrinar què votaran vostès sense que vostès m'ho diguin, també he d'esbrinar si vostès votaran o no, encara que vostès em diguin si votaran. De fet, vostès potser em diuen que no votaran, però jo he d'esbrinar que el no votar potser sí que votaran. Per tant, hi ha totes les combinacions possibles. Sí? Per tant, és com una mena d'univers paral·lel que jo he d'anar esbrinant constantment. No? Fixin-se en pantalla, aquí veiem dades actualitzades. Segons el CEO, en les properes eleccions que tindrem, això fa un temps allà, però la participació s'hauria de situar un 60%, més o menys. Sí? Veurem doncs, si ja els dic jo que serà més baixa. Molt probablement, no sé que les coses canviïn molt. D'acord? Bé, després hi ha altres qüestions, no? I ara anem a coses més divertides, eh? Que és un altre problema, no? Que és que molta gent no ho sap. Molta gent no ho sap, no? Molta gent no sap què votar, no? I això a la disciplina de les ciències polítiques, com deia abans, és un gran tema, no? I que ens ha costat una mica d'entendre, no? Per posar un exemple, permeti'm que posi l'eina analítica d'un psicòleg que es va morir fa poc, fa un parell de mesos, que es diu Daniel Kahneman, Premi Nobel en Economia, tot aquell era psicòleg. I Kahneman tenia una eina analítica que deia que tots nosaltres decidim en qualsevol moment per dos sistemes, el que se'n diu el sistema 1 i el sistema 2. El sistema 1 és l'intuïtiu, l'improvisat, aquell que et diu el cor, aquell que vas ràpid decidir una cosa. I el sistema 2 és el racional, és a dir, pensar-ho, allò que s'ha de fer, valorant els costos i els beneficis, etc. Sí? Un dels motius pels quals li van donar el Nobel és perquè ell es pensava aleshores que tots decidíem de forma racional. Però Kahneman mostra que només el 5% de les vegades decidim de forma racional. El 95% de les vegades decidim de forma, si volen, irracional. O emocional, o sentimental, o en base a biaixos concrets. Permeti'm que els posi un exemple personal, de quan era més jove, ja fa quants anys. Hi havia eleccions municipals, en aquest cas a Mataró, d'on jo soc, i com que uns amics som una mica friquis, què vam fer? Vam anar a un bar un dia i vam agafar els programes electorals de tots els partits, no? Els vam generar com una mena d'Excel o base de gegants i els anàvem donant punts en funció d'allò que consideràvem important i allò que volíem nosaltres fer. No? En aquell moment recordo que ens interessava amb la Núria doncs, que es bianalitzés uns carrers. No? Doncs els partits que ho proposaven li donaven un 2 i si no li donaven un 0 o una cosa així. I anàvem fent per tots. No? Bé, a banda de donar-me que això dels programes electorals és una pèrdua de temps perquè ningú hi escriu res i de fet gairebé estaríeu d'acord amb tots de les generalitats i vaguetats que s'inscriuen, una de les coses que vam fer al final és que en principi ens havíem de decidir pels punts. A més punts, jo votaré aquell partit. A menys punts, no el votaré. Al final, la classificació per punts no ens va agradar i vam acabar votant pel cor. No? Una mica amb el que diu Kahneman. No? Aquest sentiment, no? és el que importa. No? I això és extremament complicat, perquè es basa també en el que se'n diuen els estereotips. I, si em permeten, els he fet un petit exercici. A veure si el troben interessant. Jo crec que és bastant interessant. Anem a esbrinar què vota cada persona d'aquestes que tenen pantalla. Sí? L'Estefania, de l'esquerra, sí? És una dona, com podem veure, d'uns 67 anys, que viu en un àmbit metropolità i té una professió mitjana-baixa. Silenci, perquè pensin. El PSC. Sí? La Marta és professora, viu, té uns 45-50 anys, viu també en un entorn metropolità i és de classe mitjana. Esquerra Republicana. En Manel és un pèl més gran, 50-55 anys, és autònom, tot i que també podria treballar en una empresa més aviat petita, és de ciutat mitjana o d'un poble petit i també és de classe mitjana. Junts per Catalunya. En Juan és una persona doncs, més aviat gran. Bé, gran. No, 50 anys, per tant, no tan gran. 50 anys. És sobretot de zona urbana, de barriar de zona urbana, de classe social més aviat baixa. I això, i aquestes característiques. Vox. En Biel és una persona més aviat jove, que viu en entorns rurals d'uns 30 anys de mitjana i de classe mitjana. La CUP. Després tenim la Maria, que és treballadora pública, Viu en zona urbana, té entre 50 i 60 anys i és de classe mitjana alta. En Comú Podem. I finalment tenim l'Antonio, que és el més gran de tots aquests, sí? Que té classe mitjana alta, de zona molt urbana i només queda un partit, que és el PP, no? Bé, tot això són estereotips. I qui ho ha generat, això? Això ho ha generat la intel·ligència artificial. Sí? Jo els he dit, li he dit a la màquina que em posi, que em generi una imatge d'un votant prototip de cadascun dels partits de l'art parlamentari català, si es fixen, estan ordenats en funció del pes que tenen actualment, i m'ha generat aquestes imatges, la qual cosa vaig trobar força interessant. Sí? Clar, aquí, això és el que nosaltres a vegades veiem, no?, en els mitjans, l'estereotip de la persona que vota a determinat partit. No? Si s'hi fixen, no? Ara que els he dit el nom dels partits, diuen, ah, clar, sí, s'assembla aquella persona que jo conec. No? Però clar, això és un problema, no? Perquè és un problema no, de pensar això, està bé. El problema és que aquí el que veiem és el que se'n diuen relacions, val? Correlacions. Sí? És a dir, el fet que la Marta sigui professora està relacionat potser amb què vota en un partit concret, però no vol dir que causi que voti a un partit concret. D'acord? Aquesta és la dificultat, sí? Perquè potser la Marta és professora però també és una altra cosa, com per exemple que és dona, té una determinada edat, potser és ecologista, potser és no sé què. No? Per tant, aquesta és una mica la dificultat que les enquestes han d'intentar desgranar una miqueta. Llavors, una mica per anar acabant, aquesta primera part, no pateixin que hi ha una altra, potser una mica més divertida. La segona part és, bé, primer d'esbrinar, no?, per què hi ha gent que vota com vota. No? I aquí he donat algunes pistes. No? I després he d'esbrinar, val?, si aquells que voten o no, al final votaran o no. Sí? Amb això sí que en sabem unes quantes més coses. I és, de fet, un gran part del coneixement en ciència política que s'ha acumulat en els últims anys, ve en certa manera d'aquí. I què sabem? I això és Catalunya, que això ens creuen aquí és Catalunya. Doncs bé, sabem que 4 de cada 10 persones vota sempre. Passi el que passi, plogui, nevi, sigui l'elecció que sigui. Val? Per exemple, jo soc un d'ells. Sempre van allà a participar, probablement a la sala també n'hi ha algú. No? Després hi ha el que se'n diuen els participants conjunturals, que són aquells que, per dir-ho en plata, voten a les eleccions al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya, a les locals més o menys també, però sobretot s'abstenen a les eleccions europees. No? Imaginen-se vostès, les eleccions europees són al juny, per tant, si voten sempre pel juny no pensen votar, doncs més o menys entrarien en aquesta caixa. Sí? Després, els abstencionistes conjunturals. Qui són aquests? Doncs són gent que vota en el Congrés dels Diputats, s'absté en el Parlament de Catalunya i en tota la resta. Tot i que en els últims anys, moltes d'aquestes persones també han votat a les eleccions del Parlament de Catalunya. D'acord? Però més aviat tenen una tendència a abstenir-se. D'acord? I després, el que se'n diuen els abstencionistes estructurals. Qui són aquests? Doncs aquells que no voten mai. Facis el que facis. No? Els hi pots vendre la moto que vulguis, els pots arrossegar, els pots fer el que sigui. No? En certa manera és normal. No? El meu pobre avi, quan estava al final de la seva vida, doncs prou feina en tenia com per anar a votar. No? Per tant, sempre hi haurà un tipus de població que no podrà. No? O l'única vegada que no vaig votar a la meva vida va ser quan vivia a l'exterior i vaig acabar enfadant-me amb l'ambaixada espanyola perquè hi havia una cua immensa i per tant no hi havia les facilitats per votar i al final amb perdó els vaig engegar la merda. No? Per tant, sempre hi ha una bossa. No? La qüestió és com incorporar aquesta bossa en el cos electoral. No? Els més difícils, sí, de calcular són els dos del mig. I de fet són els que ens porten una mica, sobretot des del CEO, un gran mal de cap per les properes eleccions el 12 de maig. Per posar-ho més en concret, les passades eleccions generals al Congrés dels Diputats va haver-hi entre 700.000 i 750.000 persones, votants independentistes, que es van abstenir, val? Segons els càlculs que van fer en el seu moment. D'acord? Això no havia passat mai. No? Per què? Perquè era un tipus de votant que votava a les generals, però també al Parlament de Catalunya. No? Són molta gent, d'acord? Per tant, què faran aquestes persones? No cal que m'ho diguin, Però què faran aquestes persones en el proper 12 de maig? Doncs com que és una situació que no ens hem trobat mai, no? Això genera una mica d'incertesa a l'hora de predir el comportament futur. D'acord? Bé, una mica perquè vegin com ho fem, no? La idea de l'enquesta, en el fons, és relativament fàcil, que és fer l'enquesta bé, sí? Intentar arribar a tothom, sí? Intentar fer les preguntes que calen, sí? Per tal de saber què votarien vostès encara que no m'ho diguin, sí? I després doncs hi ha un seguit d'operacions estadístiques que permeten fer una projecció, d'acord? I és el que tenen en pantalla, no? Que és l'última projecció del Centre d'Estudis d'Opinió que es va publicar fa uns dies, d'acord? Això és abans de que s'anunciessin les eleccions, eh? Per tant, la cosa pot haver canviat, d'acord? Una mica per ajudar-los, quan veuen això, 9-13, 7-10, 8-13, etc., això és el que se'n diu la incertesa, no? Són tots aquests mons paral·lels que existeixen i que jo estic intentant pensar, val? És aquesta foto borrosa que tenim de la realitat. De nou, si volen fardar a l'hora de dinar, com més gran sigui això, pitjor és l'enquesta. D'acord? Per què? Perquè, clar, la resposta de què m'invento tots els universos paral·lels, això no és cap resposta, no? Perquè si tot pot passar, aleshores no fem res. D'acord? Bé, hi ha, en general, hi ha dues eines que fem servir per predir la gent què votarà. Dues eines, d'acord? La primera és què vam fer en el passat. D'acord? Si una persona en el passat vota el partit A en les dues eleccions anteriors, jo no ho puc dir, però amb certa probabilitat puc dir que en les eleccions del futur votarà el partit A. No? O que és més probable que voti el partit A que el partit Z. D'acord? Per què? Doncs perquè ho ha fet en el passat. No? Per tant, això és una peça d'informació important. Segur que ara canvia tot, eh? Cada vegada en voten més partits diferents, aleshores ens complica la vida. Eh? Però en general la gent segueix uns patrons més estables del que sembla. Sí? Llavors, una peça important que tenim són taules com aquestes. La cosa és més sofisticada que això. Eh? Però això com es llegeix? Doncs, per exemple, aquí podem veure que el 75% de persones que van votar el PSC el 2021 diuen, però disculpin que s'ha tallat, diuen que votaran el PSC en les properes eleccions. Eh? Aquesta és la diagonal, perquè se'n diu la lleialtat partidista. No? O el 76% de gent que vota Esquerra, que diu que va votar Esquerra, diu que també votarà Esquerra en el futur. I així per tots a les formacions polítiques. No? Fixi-se que també poden mentir, eh? Aquí la mentida també hi és present. Eh? Però en tot cas és una mentida potser un pèl més relativa, perquè ja m'haurien d'haver mentit dues vegades. Ei, que també pot ser, eh? Hi ha molt de mal parit. Però, en tot cas, la probabilitat és més baixa. Sí? Llavors, més o menys per això, amb això, què veig? No? Això és recent, eh? Què veig? Doncs veig que PSC, Esquerra, Junts, mantindran entre 7 i 8 de cada electors, de cada 10 electors, en les properes eleccions. I això em facilita una mica la feina, perquè vol dir que només he d'esbrinar què faran la resta. D'acord? I després, fa poc, hem incorporat una nova eina que ha estat molt útil i ha generat alguns titulars i que fem servir molt, que és una mena de simulació, que és divertidíssima cada cop que surt una enquesta, a mi me les passen abans, sempre busco aquesta pregunta. Que, de fet, l'historieta va suggerir un estudiant en pràctiques i el Centre d'Estudis d'Opinió, quan estàvem fitxant, vam decidir incorporar-la perquè ens va semblar molt interessant i ara la fem servir. Val? Tanco parèntesi. Bé, la pregunta és, quina és? És la pregunta de si vostè tingués una segona opció de vot, a qui votaria? No? És a dir, imaginin-se aquest món paral·lel, no? En què vostès van a votar el 12 de maig, de cop apareix un altre col·legi electoral al costat i té una altra papereta. No? Quina opció votaria? Ell, excloent la que ja ha votat. És a dir, no pot votar el mateix, d'acord? Ha de votar un altre partit. Sí? I això ens és molt útil perquè capturem un concepte que es diu l'elasticitat. Sí? És a dir, si tu ets capaç de renunciar, encara que és una mica, a la teva primera preferència política, en certa manera els teus ideals. No? Llavors, què veiem aquí? Doncs veiem el que se'n diuen les fronteres entre els partits. I a partir d'aquí podem fer el que se'n diuen simulacions i jocs estadístics, per esbrinar què votarà la gent. No? Per exemple, el PSC, si comencem a dalt de tot, a l'esquerra, veiem que el 30% de la gent no votaria cap més partit. Només vol votar el PSC, punt final. Però, en canvi, un 22% de votants del PSC vol votar Esquerra Republicana, votaria Esquerra Republicana i un 21% votaria en Comú Podem. Això t'està dient que és que, d'acord, no hi ha dos vots en el món. Només n'hi ha un. Però és una indicació indirecta que hi ha un cert component o una certa gent que podria bascular un lloc o un altre. Perquè si tu estàs convençut, molt convençut del que has votat, no? En el meu cas, diries cap, no? Jo, a mi no m'atabali, no em doni dos vots, jo vull votar un vot i punt final. No? En canvi, hi ha gent que bascula una miqueta més. No? Llavors tenim una miqueta més d'informació al respecte. D'acord? Per tant, una mica, aquesta és la idea de com ho fem. Val? Llavors, anem al segon exemple. Val? Aquí anirà ràpid perquè, com veu, en xerro massa. Segon exemple, molt ràpid, del que fem els politòlegs. Una de les qüestions és intentar esbrinar el futur. No? Fa poca gent, però hi ha un esforç a intentar això, comportar el futur. I després hi ha una altra cosa, que és el que fem la major part del temps, que és intentar entendre el passat. Intentar saber què ha passat. No? I aquí, una mica, he pensat que a l'audiència potser li interessaria un estudi dels quals em sento més orgullós que vam fer fa un temps. Jo estudio poc les qüestions catalanes, però en aquest cas perquè la temàtica creiem que s'ho mereixia o vam estudiar, i que, a més, vam aprendre molt, i que té a veure amb l'1 d'octubre del 2017 i amb els afers o amb les qüestions que van passar en aquest país, no? Que suposo que no cal que els expliqui. Sí? Què va passar? No? Bé, com ja saben, va haver un referèndum i van haver-hi diferents intervencions policials al llarg del territori. Això és Catalunya, com poden veure, amb les fronteres dels diferents municipis, i cada puntet vermell és una intervenció policial. Sí? Com a mínim, les que nosaltres vam poder calcular, les 100, 120 i pico que es van produir arreu del territori. D'acord? Llavors aquí hi havia una pregunta acadèmica que ens interessava a nosaltres. Acadèmica, Quina era? Doncs, si aquestes intervencions policials havien... Dues preguntes. Una, va augmentar la participació gràcies, / per culpa de la intervenció policial. Sí? Dues, la gent va votar diferent el 21 de desembre del 2017 en aquells llocs on va haver-hi la intervenció policial. Sí? Fixin-se que són preguntes, al meu entendre, d'interès acadèmic, no? I que ens permeten veure com es comporta la gent en presència de violència policial. I aquí algú pot dir, home, és obvi, Toni, que va augmentar. La gent es va enfadar i, per tant, molta més gent pot anar a votar. Jo li diria, sí, aquesta és una expectativa, d'acord? Però també podria haver-hi l'altra, que és que algunes persones potser es van espantar, no? I van decidir no anar al col·legi electoral. És normal, per si et fotia un cop de porra. No? Per tant, també hi ha les dues. No? I fixin-se que això pot passar en molts llocs del món, en molts règims autoritaris, la policia s'envia als llocs. I hi ha un gran debat, i això els dictadors ho saben, en si les intervencions policials el que fan és augmentar les protestes o disminuir-la. Per què? Perquè si jo apallisso la gent, aquesta gent se'm pot enfadar i crear-me una revolució. Una mica el que va passar a la primavera àrab. Sí? Però també pot haver el contrari, que és que amb una mica de repressió el que faig és que la gent doncs, es calmi més. No? Bé, vam intentar mirar això i com ho vam fer? Bé, va ser un exercici interessant, perquè primera dificultat, havíem de saber a tot arreu on va anar la policia. La qual cosa no és fàcil. No? Llavors vam enviar un exèrcit de treballadors arreu del territori, sobretot per identificar si alguns vídeos que corrien a la xarxa eren certs, no? Perquè alguns no ho eren, de llocs on, no sabia, on la policia no havia anat, i al revés, hi ha llocs on la policia havia anat que nosaltres no teníem identificat. No? Per tant, va haver una anàlisi sistemàtic de tots els llocs on havia anat la policia i sobre què havia passat, perquè alguns llocs hi van anar, altres hi van intervenir, i altres van intervenir i va haver-hi molta violència, d'acord? O una intervenció dura. Sí? I a partir d'aquí vam començar a pensar amb la següent pregunta, que era, bé, tothom, vostès tots van veure les intervencions policials en el mòbil, no? Molt probablement van començar a córrer vídeos, etc. No? Per tant, fixin-se que si això fos un experiment en llenguatge experimental i en perdó, tots vostès estarien tractats. Això què vol dir? Doncs vol dir que tots vostès haurien rebut la pastilla vermella. Sí? I jo el que necessito per fer recerca acadèmica és que les intervencions policials, el que se'n diuen, siguin aleatòries. I això què vol dir? Doncs vol dir que la policia decidís on anar amb una moneda, més o menys. Clar, òbviament això no va passar. No? No, la policia no va decidir en alguns llocs a través amb una moneda o amb un número aleatori. No? O sí, clar, si no ho van fer, la investigació està morta. No ho podem fer, perquè llavors la relació no passa a causalitat, que se'n diu. Sí? perquè potser la participació va pujar per un motiu diferent que no fos la intervenció policial. Llavors, com ho vam fer? Vam fer el que se'n diu un treball qualitatiu, de les coses més fascinants que he fet a la meva vida, que és parlar amb policies nacionals i guàrdies civils, per entendre per què van anar als llocs on van anar. No? Algú de vostès pot pensar, home, Toni, és molt fàcil, no? Van anar a Sant Julià de Ramis perquè vivia a Puigdemont, o perquè a Puigdemont hi anava a votar, o van anar al poble de, que no em surt, Oriol Junqueras, perquè votaven allà, si dins dels horts, no? Sí. Perquè anava a votar allà, no? O van anar a aquell lloc de Barcelona perquè hi havia el Ponsatí, que era el seu col·legi electoral, i van anar allà. Val, d'acord, però potser això són 7, 9, i els altres 140, d'on surten? D'acord? Llavors, rascant una mica, i això és una cosa que explicam en aquest article publicat, en un dels apèndics, vam entendre com ho havien fet, que és que ells tenien una llista, un paper, que jo he vist, de 40 o 50 escoles, d'acord? I els anaven tatxant on anaven, no? I cada esquadró policial havia d'anar a unes 40 o 50 escoles. Òbviament la policia no és tonta, en alguns casos, i no tenien, el seu objectiu no era tancar tots els col·legis, això és impossible, no? Això, fins i tot els règims autocràtics ho saben, no? Que reprimir tothom a tota hora és complicat, el que has de fer és una repressió selectiva, o en tot cas, unes intervencions selectives. No? Fixin-se que al Pirineu no hi ha ningú, no? No hi van anar. Per què? Pues perquè hi havia poca gent. D'acord? I no és eficient, d'acord? En aquests termes. I llavors, què va passar? Que, i això ho van reconèixer ells en les trucades que vaig fer, i després es va confirmar en el judici del procés, que me'l vaig haver de passar sencer per veure si trobava la clau de les intervencions, que és que es van dividir la feina. Alguns van anar a les zones urbanes primer, no? Per exemple, doncs, jo què sé, a Badalona, o volien anar a Mataró, etc. I altres volien anar en zones de l'extraradi, de les zones urbanes, i després a la tarda entrades. No? Què va passar? U, que no s'esperaven tanta resistència, i això els va frenar i els va trencar el pla. Dos, que alguns esquadrons, molts esquadrons policials es van posar nerviosos i van començar a voltar per altres llocs. No? Hi ha aquella típica història que potser se'n recorden d'aquell esquadró del Montseny, no? Que es va perdre i el van haver d'anar a buscar, o fins i tot un que es va perdre perquè li van tallar un arbre i la carretera estava impedida, o alguns els hi van punxar la roda, bé, totes aquestes històries. No? I aquella història que no sabem, i que això no s'ha pogut confirmar mai, i bé de saber si es confirmarà mai, que és que a partir de les 2 de la tarda paren. Diuen, perquè algú va trucar dient, pari, la famosa trucada de la Merca o el que sigui. D'acord? I paren, d'acord? Llavors això fa que, malgrat que el seu objectiu fos que les intervencions no fossin aleatòries, és a dir, ells no tiraven monedes, al final el mapa acaba fent unes intervencions bastant aleatòries. Dit d'una altra manera, en plata, per posar un exemple concret, a Dosrius no hi volien anar. El que passa que se'n van adonar que a Dosrius era fàcil d'arribar-hi i hi havia relativament poca gent. Però no tenia cap sentit anar a Dosrius, no? Perquè és un poble, és un lloc petit. I van acabar anant, d'acord? Perquè molts volien anar tatxant aquestes llistes macabres, si em permeten, de 40-50 col·legis electorals. Clar, això que és dolent, si em permeten l'opinió política pel país, pels investigadors és molt bo, d'acord? Per què? Perquè tenim el que se'n diu un experiment natural. Tenim un món de màtrix. Municipis que s'assemblen, un d'ells reben la pastilla vermella, val? És a dir, la intervenció policial per desgràcia, i altres que s'assemblen però reben la pastilla blava, és a dir, sense intervenció policial. Tenim dos ratolinets, perdó, i què fem? Els comparem i mirem si uns han participat més que els altres. És a dir, s'assemblen en tot, excepte en una cosa, que és que uns van rebre una intervenció policial i els altres no. I què vam trobar? I això ho fem de dues maneres, amb enquestes i amb resultats electorals, però què vam trobar, per anar acabant ja? Vam trobar el següent. Doncs que la participació va créixer a prop dels llocs on es va produir les intervencions policials. De nou, algú pot dir, hosti, això és molt obvi, no? No és tan obvi. No és tan obvi. D'acord? No és tan obvi. Perquè, encara que no sàpiguen, sembla una sorpresa, recordin que es va implementar el cens universal, sí? Que per tant es podia votar a tot arreu, al principi, però no tothom ho va saber, com vam descobrir després, fent aquesta investigació pel territori. Per tant, no és tan obvi. D'acord? En tot cas, va créixer la participació i algú podria dir, home, sí, Toni, això també és obvi i esteu perdent el temps, potser encara ho pensarà quan acabi, però simplement és que la gent que no va poder votar a Sant Julià de Ramis va agafar el cotxe i se'n va anar al poble del costat i va participar. Bé, sí i no. Una part sí. De fet, als municipis del voltant va créixer la participació i dues terceres parts d'aquest augment de la participació ve de gent que es va desplaçar dels llocs on no es podia votar. Però, i aquí ve una mica l'interès del tema, una tercera part són nous votants que no volien votar però es van activar a l'hora de veure la intervenció policial. Sí? I que sobretot això va passar en el voltant d'aquells llocs on la policia havia intervingut. I en certa manera, gratant una mica, ho vam entendre, no? Una cosa que no sabíem, que és que no és el mateix, no? Si vostès estan en un poble i evidentment coneixen el poble al costat, no és el mateix rebre una intervenció policial que ha passat a les Terres de l'Ebre, per posar un exemple d'un lloc lluny, que no pas al poble del costat, on tenen un sentiment emocional potser una mica més vinculat, malgrat que se'n riguin de la festa major del poble o el que sigui. Eh? Però hi ha una mica més de connexió afectiva, si permeten. No? És a dir, que et peguin els teus és diferent que no pas que peguin els que estan més lluny. No? I això va mobilitzar a molta gent i molts d'ells no eren independentistes, però van decidir participar com un acte de, protesta. I això perquè és interessant, no només per entendre el cas de l'1 d'octubre, que ja seria interessant en si mateix, comentaria jo, sinó perquè també ens pot ajudar a entendre altres coses i, de fet, en una conversa amb els Mossos d'Esquadra, en vam parlar bastament de coses que també s'han trobat ells, que és que a vegades quan intervé la policia, sí, hi ha una certa gent que potser està a favor d'aquella intervenció policial, però si la policia es passa de frenada, aleshores aquesta gent no canviarà d'opinió respecte a aquells que han estat pagats, però sentirà una mica de connexió emocional respecte a aquell que està patint doncs, una intervenció policial. D'acord? I bé, una mica aquesta és l'article que vam fer i com un exemple d'una investigació en ciència política, però perquè vegin la confusió a vegades que hi ha entre la ciència política i la política real, nosaltres, que valguem Déu, no teníem cap mena d'interès polític, doncs vam tenir l'honor d'aparèixer al Mundo en aquest article, en agost, estava jo a la platja de Calella de Palafrugell i de cop començo a tenir notificacions a Twitter dient-nos doncs, que ens van inventar les dades i que estava tot manipulat, etc etc. I bé, i va provocar doncs, això, que sortíssim als mitjans, etc en termes negatius en aquest cas, no? Perquè se'ns acusava d'això. Doncs, de fer proselitisme i de no estudiar l'acció política. Quan el recorregut que hem fet, diguéssim, és aquest el que he explicat. No? Però és el que passa quan estàs en una disciplina que a vegades té unes fronteres borroses perquè hi ha alguns que la volen utilitzar doncs, amb voluntat política. D'acord? Per sort això no ha anat a més, vam riure una miqueta i ja està. D'acord? I bé, deixem que acabi. Simplement, si no saben què regalar, aquest 23 d'abril. Hi ha algunes coses que he explicat avui que explico aquí, però moltes altres, i per tant, doncs, no sé, em poden trobar, suposo, a la llibreria. Moltíssimes gràcies.
Molt bona tarda a tothom.
Hola, bon vespre. Vull parlar del tema dels mítings electorals, que és el que fa referència a el que vostè està parlant, no? Jo crec que en uns mítings hi va una gran proporció de gent que els hi diguis el que els hi diguis, no et votaran. Una altra gran proporció de gent que els hi diguis el que els hi diguis, et votaran. I un percentatge molt petit que pot ser que es decideixin. Quin considera vostè que és aquest percentatge que decidirà el seu vot en un míting? O altrament dit, la mateixa pregunta, quina importància tenen els mítings?
Responc, sí. Sí. Resposta curta, molt poca, per no dir tendint a zero. Sí. No, però és una pregunta interessant, perquè això és una cosa que a vegades, fins i tot molts partits a casa nostra, que en aquest sentit sovint són una mica amateurs, Hi ha una cosa que sabem des de la ciència política, que és que una campanya electoral, tu no hi vas, si hi vas a convèncer gent que et voti, és que ho fas malament. Perquè en 15 dies no convenceràs a ningú que et voti. D'acord? El que fan les campanyes electorals és sobretot mobilitzar. Sí? Aquí hi ha dues lògiques, que són la lògica de la persuasió i la lògica de la mobilització. La persuasió en el soroll de la campanya electoral és molt baixa. Per exemple, d'aquí poc tindrem potser un debat a la tele. Importen els debats a l'hora de canviar el vot de ningú? No. Són un producte essencialment de consum televisiu. Ja està bé, a mi m'encanta, jo me'l miraré amb crispetes i tot. Però bé, s'ha de tenir en compte els seus límits. El que es fa en una campanya electoral, sobretot, el que s'hauria de fer, en funció del que sabem, i valga'm Déu de donar consells, però en funció del que sabem, és mobilitzar gent que tu saps que pot votar però que està pensant de quedar-se a casa. Això és el principal objectiu que haurien de tenir en base al que sabem les campanyes electorals. Després tu tens 4 anys per persuadir a la gent que et voti, que és una altra cosa. Sí? Per això a vegades es desenfoquen una mica quins són els objectius de les campanyes electorals. Que també és important mobilitzar la gent, perquè com he mostrat abans, sempre en totes les eleccions, i de fet sobretot en les properes eleccions al Parlament de Catalunya, hi ha molta gent que vol abstenir-se. Llavors, en funció de si s'abstenen o et voten aquell que haurien votat si no s'haguessin abstingut, això pot canviar els resultats electorals.
Una pregunta sobre enquestes.
Sí.
N'hi ha moltes i de molts colors. Per exemple, la més important que es fa no aquí a Catalunya, sinó a Espanya, el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que diuen que està molt bé, però esclar, els detractors diuen que el cap del CIS és el senyor Tezanos, un sociòleg eminent, però que té carnet del PSOE, amb la qual per la dreta ja el desvirtua. Aleshores, llegeixes enquestes d'un diari i tots sabem que els diaris tenen una ideologia. Per tant, et publiquen l'enquesta, jo et dono la sensació que publiquen l'enquesta que ells volen que tu et creguis. I aquest és un problema. Hauríem de passar de totes les enquestes o hi ha alguna manera de fer les enquestes ben fetes i que ens les podem creure?
De fet, molt interessant la pregunta. De fet, les enquestes cada vegada fallen menys i no més, eh? Això és una cosa que s'ha de posar en perspectiva. Tenim la sensació que fallen més que una escopeta de fires, però de fet, si mirem en perspectiva històrica, cada vegada l'encerten més i no menys. Però per respondre una mica al que et deia, el CIS té molt de desprestigi actualment i aquí s'hi barregen dos debats. Un que, i ara donaré la meva opinió, que té a veure en com s'escull el president de l'entitat, que de fet també passa amb el Centre d'Estudis d'Opinió, i l'altre en com es fan les enquestes. En com s'escull el president de l'entitat? El senyor Tezanos és escollit a dit, no?, per part del president del govern espanyol, de la mateixa manera que el director del CEO, en Jordi Muñoz, és escollit a dit per Pere Aragonès, com va ser escollit. No? Això té un problema, al meu entendre, que és que, pots tenir sort, per exemple, ara tots els politòlegs estem encantadíssims amb en Jordi Muñoz com a director del CEO, que ha situat el CEO com un dels òrgans més importants d'institució d'enquestes d'Europa, molt sovint amb un pressupost baixíssim en comparació, però té un problema, que és que si l'endemà pot venir un altre partit, qui sigui, i ubicar algú altre que no en tingui ni idea i que sigui simplement una quota. No? Això és un debat més en general. No? Quants càrrecs públics es decideixen a dit en el nostre país? No ho sabem gaire, però les estimacions són que uns 600. És a dir, hi ha 600 persones directes que es tria des del govern. Clar, cal que el CEO, el director, que és un càrrec tècnic, que vagi, jo estic al Consell Rector com a expert en enquestes i parlem de coses tècniques, amb fórmules matemàtiques i tot, cal que ja aquella persona sigui escollida per un partit? Al meu entendre no, i em perdó per donar la meva opinió, al meu entendre no, hauria d'haver-hi algun altre procés. Però bé, això, per tant, això primer, no? El CIS, per exemple, havia tingut directores fantàstiques, la senyora Belén Barreiro, fa uns anys ho va fer fantàsticament bé. Em passa que ara ha tocat una persona que, malgrat ser bon sociòleg, doncs no ha fet enquestes de la seva vida. Que tampoc passaria res si internament els tècnics fossin bons. Que, bueno, això és un altre tema. Després, com fa les enquestes del CIS? Sense ànims de criticar molt, el CIS ara mateix fa les enquestes una mica a l'antiga. Que essencialment què vol dir? Vol dir tradicionalment com s'han fet les projeccions d'escons. Què vol dir? Vol dir agafar dues preguntes, que és la intenció de vot. És a dir, què votarà vostè, què té previst votar vostè en les properes eleccions en cas de celebrar-se, sí? I la simpatia de partit. No? És a dir, si hi ha un 40% de gent que diu que votarà un partit i un 35% de gent que diu sentir-se proper en aquell partit, la projecció de percentatge de vot és un 37,5%. És una simple mitjana. Perquè entenguin una mica, el SEO és bastant més sofisticat. De fet, la màquina es passa 13 hores, la màquina ho diu l'ordinador, l'ordinador es passa 13 hores fent simulacions, el supercomputador, per calcular doncs, què es votarà en funció de diferents variables, no només la simpatia del partit. Per tant, el sí s'hauria de modernitzar una mica, al meu entendre, perquè està bastant anys llum d'una institució que deu tenir una vintena part del seu pressupost. Ah, no, els diaris no ho sé, perquè cadascú fa el que vol. Això sí que és un festival, els diaris. Ja diries que ho fan bé, ja diries que ho fan malament. A vegades, per la meva experiència, els diaris ho volen fer bé. Simplement també hi ha una mica la voluntat dels clients. No? Si tu ets una empresa que treballa per un diari concret i sap que aquell diari concret té aquella banda ideològica, doncs a l'hora de fer la cuina, que és aquesta màquina que deia que està calculant, no li dones dos diputats més a aquells que són els teus i dos menys els seus i et queda tot una mica arregladet, si el client estarà content, vendrà diaris i et tornarà a contractar. No? A vegades més això que no pas aquella idea d'un periodista intentant de forma malèfica pujar escons i baixants per canviar el repartiment del pastís. I després també hi ha una altra cosa, mentrestant algú pensa una pregunta, ja saben que jo de xerrar puc xerrar aquí bastant d'estona, que és que les pròpies enquestes modifiquen el comportament polític de la gent. Això hi ha un efecte... És a dir, aquí hi ha dos efectes, perdó per la classe de comportament avançada que estic fent avui, que és el que se'n diu l'efecte del cavall guanyador i l'efecte underdog. Què vol dir? Doncs vol dir que, en general, el primer efecte, als humans no ens agrada ser perdedors, no? Excepte als culers, no ens agrada ser perdedors. Esperem que avui sigui diferent. Quins nervis. Bé, això, el cavall guanyador, no? Que és que si veu que un partit guanya, no? Hi ha molta gent que diu, doncs jo també vull votar aquest partit que guanya. D'acord? I, de nou, fixin-se que la gran majoria de la gent a la política li és una cosa molt llunyana. Per tant, aquestes lògiques es poden produir. Per sort o per desgràcia, no tots som friquis de la política com jo, que la mamen tots els dies. Llavors, hi ha l'altre efecte, que és dir, jo no vull que el primer guanyi per tant, perquè hi ha una distància molt gran segons l'enquesta, per tant, votaré els més petits. Si vostès haguessin de triar quin efecte predomina, quin dirien? Doncs el primer, no? El cavall guanyador. Per tant, què vol dir això? Que en el moment que publica una enquesta, encara que estigui ben feta, en certa manera ja està despassada. Perquè l'enquesta, sobretot si té impacte en la societat, canvia el comportament de certes persones i, per tant, ja l'han creat. Tot i així s'han de seguir fent, No, que s'han de seguir fent,
Donarem per acabada la conferència d'aquesta tarda. Moltes gràcies.